Al principi del programa us preguntàvem, per exemple, per les batalletes. I el còmic d'avui surt d'una batalleta sobre la Mili, que només s'explicava de manera simpàtica al final dels dinars de la família de Jaime Martín, i que potser s'explicava com una batalleta d'aquelles que totes tenim, un chascarrillo, perquè en el fons no es volia explicar la veritat. I una mica amb aquest còmic, amb aquest Les guerres silencioses, que per cert us regalem i que heu d'escriure a cabaretelèctrica@icat.cat si el voleu, si en voleu un exemplar, doncs vaja, tenim ganes de parlar i d'explicar d'on va sortir aquesta batalleta i totes aquestes històries que explicàvem amb el Jaime, que el tenim aquí. Bona nit, Jaime.
Hola, bona nit.
Doncs, vaja, això, cansats d'escoltar les batalletes del teu pare sobre la Mili, que expliques en les primeres pàgines del còmic, al final allò que era broma, la típica història que tots tenim a casa, es va convertir en un còmic.
Sí, es va convertir en un còmic, penso que una mica a la força.
Però què passa, que et va obligar a posar una pistola al pit? No,
bueno,
jo crec que no.
Quasi ben bé. La qüestió és que era com molt... Era una història molt... que va començar a explicar tota aquesta història africana de les seves aventures i desventures des que eren petits, 10 anys, 20 anys, 30 anys, 40 anys, i continuava.
Però sempre hi havia teca o què?
Sempre,
o sigui,
sempre
hi havia novetats.
Repetia el mateix amb matisos, no? O afegia alguna novetat a mesura que... Clar, quan si ets un nano de 10 anys, hi ha coses que no te les expliquen, però quan tens 20 anys o 30 ja comença a explicar una mica més la cosa més xunga, no? I, bueno, va arribar un moment que s'havia de fer alguna cosa, un exorcisme o algun tipus d'història per posar fre a...
Això Jodorowsky, com ho sàpiga, et truca,
Segurament.
I et diu, què has fet aquí? Has fet un acto psicomàgico o alguna cosa així. Doncs expliquem una mica, perquè no és una batalleta qualsevol, no és anar allò a fer la Mili a Sant Climent de Sescebes, com va anar mon pare, sinó que és una cosa més complicada. Va anar a una regió del sud-oest del Marroc, que es diu Ifni, i que era una antiga com colònia, podríem dir
així.
I que de sobte la gent hi anava a fer la Mili i no els explicaven que es trobarien allà. Però es trobarien pràcticament una guerra, no? I era una cosa que no s'explicava.
Sí, era una guerra que s'havia posat en pausa, per dir-ho d'alguna manera. No s'havia acabat la guerra, però tampoc... De fet, no havia començat oficialment. O sigui, que era com una guerra estranya, no? I quan van aturar...
Van fer el foc, no?
Sí, però d'una manera, com et deia, una forma no habitual, no? Llavors, això volia dir que la gent anava ja a fer el servei militar, però la veritat és que podia començar a tornar a començar el conflicte armat.
Però hi havia una tensió brutal.
Clar, ningú sabia res fins al moment que arribaven allà i començaven a dir, l'enemic està aquí al costat, l'enemic és això, us farà això, si agafa les vostres mares, si les agafés, es faria això i això. Clar, per anar creant una mica de tensió, de ficar la mala llet dintre del recluta, i motivar-lo d'alguna manera, perquè clar, la gent allà està completament desmotivada. Agafes un noi de 20 anys que comença a descobrir el món, que comença a sortir d'aquesta merda gris del franquisme, que ja té la seva xicota.
Estem
allà
parlant dels anys,
clar,
60,
sí,
de principis
60,
dels 60.
62.
Que va deixar la teva mare 18 mesos allà fent ganxillo, pràcticament.
Sí. I vigilada per la seva futura sogra. Sí.
Exacte, per dir, ei, que no siguis infidel, que tens un xic molt guapo que t'està esperant, no?
Doncs imagina't quina motivació podia tenir aquesta gent, no?
Ja. Vaja, tu vas ser, a més, objector de consciència, o sigui que a tu et queda una mica lluny i d'alguna manera has volgut explicar aquesta història de la Mili, que encara, m'imagino que encara t'ha reformat en la teva decisió, no?
Sí, està clar.
Totalment.
Segur.
Ambientada, com dèiem, durant els anys 60, a principis, explicant aquesta història que molts pocs coneixien, ha estat tant a la rebuda d'aquest còmic que tu vas publicar primer en francès, que això és al·lucinant, perquè clar, parlem d'una guerra espanyola, però publiques primer a França, nominat l'any passat, si no m'equivoco, un Golem, i a França els hi agrada i ho petes i després ho publiquem aquí, no? Així van les coses en el còmic, no? Perquè me'n faci una idea.
Bueno, no sempre. No, hi ha gent que està fent feina aquí i els hi va molt bé. Vull dir, el que passa que en el meu cas, doncs, jo treballava a la revista Herbívora, va plegar i havia de trobar feina i, bueno, vaig provar allà perquè volia fer coses en una editorial més gran. De fet, el meu primer projecte, aquí no el volia ningú, perquè en aquell moment deien que era car fer un llibre de 70 pàgines a color, I, bueno, com que no hi havia manera, doncs vaig anar a França. I allà bé, i el que deies, a mi també em va sorprendre que aquesta història que parla d'un conflicte molt concret i molt minoritari que trata Espanya, allà, que a França l'editor digués cap endavant, cap
perfecte.
Problema, ens agrada i m'interessa.
No necessitem que sigui la guerra d'Argèlia, t'ho farem
sí,
igual,
sí,
no?
Sí, sí, és curiós.
I aquesta història de l'Emili explicada per avui, amb ordinadors Apple i amb aquesta vida de, on el vi és fàcil aconseguir-lo, aquesta també, podríem dir, intercanvi generacional es produeix en tot el còmic, perquè també al principi del còmic comences dient les coses abans eren molt diferents, anaven molt ràpides, no?
Sí.
O sigui que això és una cosa que has volgut marcar, no has
sí,
volgut
sí,
fer
sí.
només una historieta allò sí. en color sèpia per a los abueletes, sinó una cosa... d'una anada i una vinguda,
clar,
no?
M'interessava molt tenir aquest punt, aquest contrapunt, no? El contrast aquest entre generacions, entre situacions on, com deies abans, tot era molt ràpid i ara és tot molt lent, no? I amb la crisi més encara. O sigui que penso que aquesta oposició sempre és interessant perquè dona peu a
veure com s'han mogut les coses, no?
Sí,
també.
Sí, a generar una mica de debat.
Ara, no?
Interessa una mica també a les generacions més joves que puguin regalar aquest llibre als seus pares o que hi hagi com un intercanvi entre una part de la història que podria interessar el pare i una altra que pogués interessar el fill.
Doncs tenim teca per tots perquè aquí sortim tots retratats. De fet, hi ha una història paral·lela, no? Que és que el teu pare va escriure un diari quan va tornar de la guerra. Bueno, jo ho puc dir així, no?
Sí,
no va tornar
sí,
de la mili, va tornar de la guerra. I tu aquest llibre el vas fer servir, que eren unes memòries, no sé si estava escrit com un diari. I a més després va resultar que el teu pare i la teva mare van anar allà a veure-ho, no?
Sí.
Allà una altra vegada passar per tots aquells escenaris que m'imagino que va ser molt fort, no? Per el teu pare, molt, molt emocionant.
Sí, va ser molt emocionant per ell. No tant una cosa molt forta de tornar a viure un malson, però sí que va ser un moment molt important en la seva vida. La meva mare i jo mateix sempre hem pensat que flipava una mica aquest home, no? Que tampoc era per tant.
Per què?
Vaig escoltar
home, que no era per tant, a veure.
Bueno, sí que
escolta,
era,
li van
no?
dir, veu aquí aigua i troba una rata flotant, a veure, com que no?
No, és veritat.
A veure, tu veuries aigua i jo ara et porto una fombella amb un ratolí dintre, què? Què em dius?
Evidentment.
Virgili, veu-t'ho tu.
Clar. Però jo me'n recordo sempre a casa, i va un moment que, parlant del tema, i va dir... Aquest va ser el moment més important de la meva vida. I la meva mare va posar una cara i jo pensava, si jo fos la meva mare, diria, hòstia, Pepe.
Vull el divorci.
Vés a cagar, no? I jo què? Però, bueno, sí, és veritat, va ser un moment molt important. I ell sempre ho deia. I li va agradar molt tornar a anar allà per ensenyar-li, per mostrar-li a la meva mare l'escenari d'allò que sempre estava en la brasa.
Del que sempre havíem parlat,
clar,
no?
I també per col·laborar amb el llibre fent fotografies.
Exacte, perquè hi ha fotografies antigues i noves. Hi ha una
sí.
cosa molt xula en el còmic de les guerres silencioses del Jaime que vaja, que hi ha fotografies no només de, fins i tot de la paella del seu pare
sí.
a fins i tot imatges d'on doncs, havien viscut la teva família o barrejades amb el còmic. No?
Sí.
No sé de qui va ser idea això o vas dir, jo és que no podré dibuixar millor, poso unes fotos o com anar la cosa.
No, jo ho volia fer perquè clar, jo tenia aquesta llibreta del meu pare on va escriure tot això i també tenia fotografies de quan va fer el servei militar, tenia poques perquè era molt car revelar fotografies
clar.
En aquella època i pensava que això li donaria com un... Bueno,
un plus,
punt
no?
més de...
Sí. D'autenticitat.
D'autenticitat, digue-li com vulguis, però ho tenia claríssim des del primer moment, però clar, després va arribar un moment que per fer allò que et deia de contraposar una mica la part més antiga i la més moderna, doncs de ficar fotografies també més modernes, no? Hi ha tonteries, però a mi m'agrada com la foto aquesta de la façana del castillo,
sí.
que és una cosa molt friqui, que està al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet, allà envoltat d'edificis.
És d'on ets tu?
Sí.
És d'on ets tu, eh? Doncs clar, perquè jo em preguntava en alguns moments si tot era realitat o hi havia coses de ficció.
No.
Si havies... No, no, o sigui, full equip. Doncs acabo de descobrir que els del bar de davant de casa són del Madrid. Foteu més xivarri, cabaret i cat que els acabo de declarar la guerra. Això des de Twitter. M'hauries de dir un número de l'1 al 7.
El 7.
El 7, José María García s'endú el còmic.
Mira que bé.
Cap a casa. Vinga, merci, bona nit.